En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza el primer café.
8:45 de la mañana, reciban un cordial saludo de Raúl Martínez desde el control técnico y quien les habla, Amanda Ortola. En este martes, 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Hoy nos queremos sumar a la conmemoración de esta fecha con el objetivo de derribar estereotipos, inspirar a futuras científicas, hoy aún niñas, y sumarnos a las acciones con las que cerrar la brecha de género que existe en el ámbito científico. Un primer café más que necesario, ¿no te parece, Raúl?
Así es, muy necesario, y es que aunque nuestras oyentes más jóvenes ahora están estudiando en estos momentos, muchas de ellas aseguro que para ser futuras científicas esperamos que después lo puedan escuchar online y con ello ayudarles a alcanzar su meta.
Así es, una celebración que queremos compartir con la bioquímica calpina Pepa Domene, que aunque a día de hoy ha redirigido su carrera profesional, focalizándose en la docencia, ha sido miembro del equipo de investigación que está trabajando en rastrear el comportamiento de los microplásticos en el intestino de un organismo vivo para saber lo que sucede en el camino. Con ella queremos abordar, desde su experiencia, cuál es el presente y el futuro de la mujer en el ámbito científico. Muy buenos días, muy buen día y bienvenida.
Buen Pepa. Día.
¿Qué representa para tú esa data, este 11 de febrero en el que se conmemora el Día de la Dona y la Chiqueta en la Ciencia?
Bueno, pues es un día en el que podem visibilitzar el treball de les dones en ciència, principalment, perquè és veritat que n'hi ha moltes contribucions de dones al llarg de la història en ciència que han sigut silenciades. Uh-huh. És una manera de trencar estereotips de gènere, mostrant estos referents, no?, que no s'han visibilitzat al llarg de la història, i fomentar la vocació científica en xiquetes que ara, com heu dit, estan estudiant, no?, però algun dia podran elegir carreres científiques. I des del punt de vista més reivindicatiu, és una manera que tenim les dones que ens hem dedicat un poc a aquestes disciplines científiques o que ens dediquem a elles, de reclamar, no?, el nostre espai en la ciència, trencar la bretxa de gènere, intentar trencar aquest sostre de vidre que encara existeix i una mica, pues això, no?, des del punt de vista més reivindicatiu, agafar el nostre lloc i, per una altra banda, visibilitzar tota aquesta feina i donar referents i fomentar aquestes vocacions científiques.
Què et va motivar a elegir una carrera científica i quins eren els teus referents?
Doncs jo referents, la veritat, és que n'he tingut pocs. Jo no puc dir-te que tinga la imatge de dir, buf, pues vaig a seguir el camí de tal dona o inclús tal home. Sincerament, jo a mi m'agradava molt la biologia de segon de batxillerat i era bioquímica, bàsicament. Aleshores vaig triar la carrera de bioquímica i ciències biomèdiques que em duria a una carrera investigadora. A mi m'agradava de la investigació que no era una feina monòtona, no? Que és una feina que t'aporta molts reptes, que coneixes a molta gent, interactues amb gent pues de moltes àrees també i de moltes parts del món. I, bueno, és un aprenentatge continu, mai deixes d'estudiar, i era una cosa que a mi, pues, em motivava, no? I per això vaig triar, per ciència.
Una feina complicada, com dibuixes, però quins van ser els reptes que has tingut que afrontar en la teua carrera, especialment per ser una dona, i com els has superat?
Bé, doncs, en etapes inicials de la carrera científica, és veritat que reptes, bé, doncs tu estudies la carrera, fas el teu màster, a l'hora de voler fer el doctorat sí que és veritat que ja et trobes una miqueta que necessites una beca, perquè n'hi ha molta gent fent doctorats de forma gratuïta, però bueno, això no és una cosa especialment que passe per ser dona, això passa. Però sí que és veritat que conforme avances en la carrera científica et trobes en que la teua situació personal, doncs a lo millor la vols estabilitzar o tens altres reptes personals o altres prioritats, i és difícil de compaginar una carrera científica en una vida personal com a dona, no?, o familiar. Aleshores, és veritat que en aquest aspecte a mi això m'ha fet canviar de rumb. El buscar una estabilització, el voler estar a lo millor, pues, més prou de la meva família, els meus amics, i és difícil en aquest sentit per a una dona poder continuar en una carrera científica.
Comentaven al principi que has format part de l'equip d'investigació que estudia els comportaments dels microplàstics dins de l'ésser viu. Ens podries explicar un poc en què consisteix este projecte d'investigació i quin era el seu objectiu?
Bé, doncs, durant el doctorat jo vaig estar estudiant quin era l'efecte que tenien els microplàstics i sobretot els nanoplàstics, que són més xicotets encara, en cèl·lules que representen l'intestí d'un humà. Aleshores fèiem models en 3D de cèl·lules i veiem si aquests microplàstics i nanoplàstics tenien efectes en la salut, per dir-ho d'una manera, d'aixes cèl·lules. Si les trencaven, si aixes cèl·lules es menjaven aixes nanoplàstics, si eren capaços d'atravessar tota la cèl·lula i tornar a eixir per baix, no? Per explicar una mica així que s'entenga. I després, durant el postdoctorat, quan vaig acabar el doctorat, vaig entrar a formar part d'un equip que treballava en un projecte europeu en el que participen 11 països en este projecte, i ahir vaig estar més en la part humana. Com afecten estos plàstics a la salut humana? Ens referim més que res a com afecten a l'ADN, no? Al nostre material genètic, si són capaços de produir una mutació, per exemple, si són capaços de, a llarg plaç, produir un càncer, i com això està afectant a la nostra salut. El que sí que hem trobat i el que podem dir és que les cèl·lules en general i nosaltres com a organisme o mosques, que també hem fet estudis en mosques i en ratolins, són molt capaços de retindre eixos plàstics. Són molt persistents en el medi ambient i també en el cos humà i, per tant, són molt difícils d'eliminar. Haurà que veure quins efectes té això a llarg plaç.
És una investigació que continua oberta, entenc.
Sí, continua oberta. Este és un projecte, el projecte europeu del que vos parlava, és un projecte que acaba en el 2026, si tot va bé. I bé, ja veurem quins són els resultats.
Un projecte europeu que el va fer anar-te'n fora del teu àmbit. Eres calpina, no estaves ni siquiera en Espanya, veritat?
No, treballava en Finlàndia, en Helsinki, i sí, en un equip finlandès, en l'Institut de Treball Ocupacional Finlandès. I allí és on van fer la part de biomonitorització, que es diu en humans, del projecte europeu sobre els microplàstics. Biomonitorització, quan parlem d'això, ens referim a estudis en humans que estan potencialment, per dir-ho d'alguna manera, exposats a eixos plàstics, no? Uh-huh. Aleshores, estudiàvem en mostres de seues, pues de saliva, d'orina, etcètera, en estos humans, com podia haver afectat al seu ADN estos plàstics, els que estaven exposats.
Molt interessant.
Tenies més companyes en l'equip d'investigació o eres l'única dona?
Sí, tenia companyes. En tots els equips d'investigació que he estat havia moltes companyes, però és veritat que el cap sempre ha sigut un home. I el que comentava, no? A mesura que avances en la carrera científica, veus com disminueixen les dones. Per tant, al meu nivell de predoctor o doctorant, puc dir-te que totes érem dones. Però és veritat que com a postdocs i com a caps d'equip ja comences a veure com varia la situació i quan més puges en responsabilitat, més baixa el percentatge de dones.
Ahir es veu ja l'escletxa, no? de gènere. La
Exacte,
de gènere.
Sí.
Actualment has deixat la investigació per la docència. Des de les aules pot ser una motivació per a les xiquetes, les adolescents que voldrien dedicar-se a la ciència. Què els dius a les teues alumnes?
Doncs bé, que la ciència és un camí molt bonic. A mi personalment m'ha portat coses molt boniques, m'ha fet créixer molt com a persona, reptes molt xulos, no? Perquè fes anar-te'n a viure a Finlàndia, jo què sé. Coneixes a molta gent, és la veritat que és un camí molt agraït, viatges molt, molts congressos, vull dir, està molt bé com a experiència, però és veritat que com a vida personal és complicat, i en això no vull desanimar a ningú, però que s'ha de tindre clar que al final no és una feina estable, per desgràcia, i bueno, pues això, que no desanima a ningú, perquè és molt xulo, però...
Però n'hi ha que renunciar a altres coses que tenim assignades les dones, no? Tal volta
exacte,
com a pròpies.
Exacte, tens que prendre decisions que, bueno, al final et fan decidir un poc entre la teva vida professional i la teva vida personal, mm-hmm, com a dona. Mm-hmm.
Creus que la teva experiència en la investigació es pot traslladar a les aules?
Clar que sí, sí, sí. És una de les coses que a mi m'han fet triar la docència, perquè crec que puc aportar alguna cosa, no? Jo no recordo haver tingut una professora que m'explicara el doctorat és això, o jo m'he anat enterant de lo que és fer una carrera científica sobre la marxa, i arribes a la carrera i et diuen, ah, no, el doctorat, i dius, què és això? I bueno, pues vas un poc com pots, surfejant en eixe món acadèmic, no?, de la carrera científica, i jo crec que el que una persona, una xica jove, puga vindre i contar-te l'experiència i explicar-te que som persones normals les que treballem en ciència, que tenim una imatge un poc de científic desvirtuada, no? I veure de primera mà que es pot fer, que tot el món pot arribar ahí i treballar d'això, crec que pot ajudar a moltes xiquetes a decidir-se per carreres científiques.
Uh-huh. És més, no? Tu pots veure també des de la teua experiència la relació, no?, que hi ha en les dones en la ciència, no?, i en el camp de la investigació. Com veus aquesta situació?
Doncs és veritat que existeixen estadístiques del govern que fan cada any, i jo m'estan mirant un poquet els números, no puc dir-te dates concretes, però és veritat que la elecció de carreres científiques per part de les xiquetes o les dones, no?, quan arriben ja a aquest moment de triar, uh-huh, la seva carrera, és molt més baixa que per part dels xics. Segueix havent una escletxa en aquest sentit, les xiquetes segueixen estant més enfocades a altres coses més socials, i és veritat que a mi mateixa, quan vaig triar la carrera de bioquímica i ciències biomèdiques, jo vaig sentir molt el comentari, tu com t'has trobat esta carrera? I a tu què et llama d'esta carrera? Tu, això? Per què, no? I és veritat que n'hi ha un poc l'estigma este de que les xiques no poden fer ciència. Sí, sí, les xiques poden fer ciència, i això és una cosa que s'ha de treballar des de les aules i fer-los creure que poden, i que encara que no siga el que està molt socialment acceptat, perquè els números ho diuen, uh-huh, per supost que sí, han de triar carreres científiques.
Des de que vas començar els teus estudis fins al dia d'avui, veus que s'ha aconseguit trencar estereotips i reduir la bretxa de gènere en el camp de la ciència?
Sí, jo penso que sí que hem avançat. De fet, jo, per exemple, quan anava a la universitat, o quan... des de que anava a la universitat, jo veia que les sales d'actes eren sala Darwin, sala no sé què, i és veritat que quan ja estava fent el doctorat ja veia sala Barbara McClinton, sala Margarita Salas. Val? És una tonteria, pot parecer una tonteria, però sentir noms femenins de científiques en femení ja és un punt de partida, no? I és veritat que jo crec que sí que s'està treballant molt en la perspectiva de gènere, és veritat que queda molta feina per fer, però sí que veig que s'ha avançat molt en aquest sentit, que sí que s'està treballant en les aules per donar aquesta perspectiva, per donar referents femenins, i sí que n'hi ha una conscienciació més plena del que és, de que és necessari. De fet, s'està celebrant este dia, que jo no recordo haver celebrat durant la meva carrera universitària o durant els meus estudis, no? Uh-huh. Ja és un punt de partida que dona peu a poder parlar d'això.
Uh-huh. Quins consells donaries a les xiquetes, a les joves que a dia d'avui estiguen plantejant-se dedicar-se a una carrera científica, tecnològica o a la investigació? Què els diries?
Bé, doncs que avant, que van a disfrutar-ho molt. Van a tindre l'oportunitat de viatjar, van a tindre l'oportunitat de conèixer a molta gent, que és un camí moltes voltes molt sacrificat, però molt agraït també, i que, bueno, que sàpiguen que es trobaran en algun moment de la vida en la situació d'haver de decidir una mica sentir més per lo professional o més per lo familiar, però que avant, que per supost que avant.
I per últim, en el teu cas, tornaries a elegir la tua carrera com a biòloga?
Sí, sí que la elegiria. A mi m'agrada molt. Els meus estudis els he gaudit molt i m'han dut a llocs molt interessants, així que per supost que sí.
Pepa Domènech, tot un plaer haver comptat amb tu aquest matí, que haveres acceptat la nostra invitació del primer cafè, i esperem que esta conversa hagi estat una motivació per a futures científiques i investigadores que puguen escoltar el programa, que el fet de ser dona no suposa un entrebanc per arribar allà on vulguin estar, on vulguin arribar. Uh-huh. Moltíssimes gràcies, Pepa.
Arribem gràcies ja a vosaltres.
A les 9 del matí continuem amb la informació en esta sintonia. Molt bon dia.
De Radio Nacional.